El cafè de la ràdio, Núria García.
Són les 9 i 7 minuts. Entrem en matèria amb la Beatriz Aguilar al control tècnic i la feina de la redacció d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell. I ho fem explicant-vos que l'Hospital de Sabadell diagnostica cada any al voltant de 400 casos nous de diabetis, dels quals 9 de cada 10 són de tipus 2. És a dir, estretament vinculats a l'envelliment i a uns hàbits de vida poc saludables, obesitat o poc exercici, entre altres. Són dades que us volem apropar amb motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia metabòlica que afecta al voltant del 14% de la població. Per endinsar-nos-hi, a aquesta hora podem conversar amb el doctor Ismael Capel, endocrinòleg del Taulí. Molt bon dia, doctor.
Bon dia.
Ara ho dèiem, al voltant de 400 diagnòstics nous de diabetis cada any, una xifra que es manté estable o que va a l'alça el Taulí?
Més o menys es manté estable, eh? S'ha de dir, no obstant, que els casos de l'hospital són només una petita part, perquè el gruix probablement es diagnostica més en assistència primària.
Llavors, quins són els casos que van derivats a l'Hospital de Sabadell?
Bueno, els que revesteixen més gravetat, els que tenen un debut de vegades doncs, més simptomàtic, no? Que el pacient debuta, doncs, en el cas de la diabetes tipus 1, amb una fetoacidosi diabètica, o en el cas de la diabetes tipus 2, amb una hiperglucèmia molt alta, que el pacient li troba en xifres doncs, molt elevades de glucèmia, molt simptomàtic, i es deriva a urgències o es deriva a hospital de dia d'endocrinologia. Però el gruix de la malaltia moltes vegades és silent i es va diagnosticant amb les analítiques rutinàries i els esquines de salut que fan els metges de primària. Dades d'incidència exactes a nivell local no tenim. El que tenim són dades de prevalença global en el país, que, com bé has dit, doncs això estaria al voltant del 14%. Aproximadament el 14% de la població estaria afectada per alguna forma de diabetes mellitus. I el més escandalós del tema és que la meitat de la gent afecta no ho sap, perquè són aquestes formes doncs, més asimptomàtiques, doncs, pacients que de vegades no van al metge de família a fer-se els anàlisis de salut rutinaris i tenen una diabetes silent, però no perquè no li doni símptomes, no li està fent un efecte perjudicial per la seva salut, no? O sigui que en aquest missatge doncs cal destacar-lo, no? Perquè la població estigui a la guai.
Clar, la majoria dels diagnòstics són menys greus, podríem dir que són els de tipus 2. Quines diferències hi ha entre les dues diabetis?
Bueno, la diabetes tipus 1 és com més, vull dir, és més improbable que si la tens no te n'adonis, perquè és com més explosiva, no? És una diabetes en la que es produeix una pèrdua total de la capacitat de produir insulina per part del pàncreas i llavors doncs, ràpidament dona símptomes i el pacient no es consulta ràpidament. És una diabetes que, a hores d'ara, l'únic tractament que tenim és donar insulina, perquè és això, la fisiopatologia de la malaltia és la pèrdua total de la capacitat de produir insulina i l'únic tractament que tenim és donar insulina. La diabetes tipus 2 és més heterogènia, també de vegades debuta en formes greus, molt insulinopèniques d'entrada, però la majoria doncs, tenen un curs més lent, no? S'associa molt al sobrepès, a l'obesitat, això dona resistència a la insulina, és a dir, en les fases inicials el pàncreas encara té una capacitat important de produir insulina, el que passa que té una dificultat en fer l'acció biològica condicionat doncs, per l'excés de greix, no? que hi ha en la majoria de pacients perquè tenen sobrepès o obesitat. I en aquests pacients, doncs, bueno, inicialment les mesures són sobretot higienico-dietètiques, insistir molt en que es perdi pes, en que es faci activitat física, es comença normalment amb fàrmacs orals i després doncs, es va progressant cap a fàrmacs injectables i bona part dels pacients acaben també necessitant insulina en les fases avançades de la malaltia.
Clara, ho comentava vostè, que és que una part passa per la prevenció amb aquests hàbits de vida saludables i és que vam tenir coneixement fa uns anys d'un estudi de la Universitat de Stanford a Califòrnia que predeia que el nombre d'adults amb diabetis tipus 2 superaria els 500 milions l'any 2030 d'aquí a una dècada. Són dades preocupants?
Són molt preocupants. Realment, la diabetis, juntament amb l'obesitat, que moltes vegades ja es parla de diabesitat, és una de les prioritats de salut pública de totes les administracions, de la OMS i de més, perquè realment està tenint una evolució doncs, epidèmica. No? Llavors, és molt important doncs, això, conscienciar la població i fer campanyes de prevenció per millorar els hàbits i disminuir la incidència d'aquesta malaltia.
I en el cas de la diabetis tipus 1, clar, potser és més difícil fer la prevenció perquè sí que hi ha una base genètica, no?
Sí, la diabetes tipus 1 ve molt condicionada doncs, per la genètica del pacient. Probablement hi ha un trigger, que diem, alguna situació que acaba desencadenant, no? La destrucció autoimmune de les cèl·lules beta del pàncreas, que bueno, s'han especulat doncs, amb factors vírics, infecciosos i demés, però no ho sabem a ciència cierta. I aquí el pacient doncs, no pot fer res especial per prevenir-la. Antigament s'havien fet estudis doncs, quan es diagnosticava un pacient amb diabetes tipus 1, intentar mirar els familiars, no? Doncs, si ja tenien anticossos contra el pàncreas, per veure si es podia fer alguna intervenció d'immunomodulació i prevenir el desenvolupament de la malaltia. Però, malauradament, els assajos clínics en aquesta línia doncs, de moment han fracassat bastant i avui dia no ho fem. Si algun familiar amb diabetes tipus tipus 1 té una mica més de risc de tenir-la, ha d'estar a l'aguait per si presenta símptomes, però de moment no podem fer cap intervenció preventiva.
I com es poden detectar aquests símptomes? Què ens pot fer o posar en alerta per pensar que podem patir una diabetis?
Bueno, els símptomes que en diem cardinals, de quan hi ha una elevació de glucèmia en la sang, doncs el cos, el mecanisme de defensa que té per lluitar contra la hiperglucèmia és evacuar-la mitjançant l'orina. Llavors, que els símptomes inicials clàssics doncs, és tenir la sensació d'haver d'anar més sovint a orinar, tenir més set, fonamentalment això, més polidipsia, poliúria, que diem, tenir molta set i moltes ganes d'orinar, moltes vegades acompanyat doncs, de pèrdua de pes.
Per això, aquesta diabetis, la de tipus 1, també pot ser la més habitual en nens i joves?
Sí, era la diabetis clàssicament que apareixia en nens, no? Perquè eren nens doncs, que tenien aquesta predisposició genètica i probablement doncs, hi havia algun desencadenant que la precipitava i debutava en edats molt d'hora de la vida. Avui dia, no obstant, s'està veient també un canvi de fenotip i és que com hi ha molts nens amb obesitat, doncs estem començant a veure molta obesitat, doncs ja fa anys que s'està veient doncs, un augment de la diabetis tipus 2 diagnosticada en edat pediàtrica.
Clar, i aquí aplicaríem la mateixa recepta per revertir la situació, que és més hores d'exercici físic per als menors i una vida menys sedentària i també millors hàbits d'alimentació. Això com es compensa amb la situació de crisi que travessa moltes famílies i que això moltes vegades implica que no mengem tan bé com ho hauríem de fer-ho?
Això és veritat, O sigui, tots els estudis epidemiològics van documentant de vegades de que on la diabetis està tenint una explosió més important en prevalença és potser en gent doncs, amb més dificultats socioeconòmiques, no? Però s'ha de fer molta educació terapèutica. Probablement l'educació per la salut ha de ser una assignatura en totes les escoles i de vegades amb no massa recursos econòmics es pot menjar saludable. Però sí que és veritat que de vegades és més complicat, no? Avui dia doncs, és això, és més barat i més fàcil comprar unes magdalenes que comprar doncs, verdures per fer-te una bona amanida variada. Realment aquí sí que és veritat doncs, que s'ha de fer un esforç per educar bé a la població i evidentment doncs, per la gent que tingui doncs, problemes de renta doncs, donar-li suport a nivell social i demés.
I els pacients de diabetis poden ser més propensos també a patir altres malalties relacionades?
Bueno, clar, la diabetis per si mateixa doncs, ja és una causa de malaltia i constitueix un factor de risc doncs, molt important, sobretot pel desenvolupament, doncs, el més clàssic, de malalties vasculars. És a dir, la hiperglucèmia danya molt els òrgans que tenen microcirculació, per això pot donar complicacions a nivell ocular, a nivell renal, a nivell neurològic, i després també és un factor de risc per l'arteriosclerosi, per l'obstrucció dels grans vasos, o sigui, incrementa molt el risc doncs, de tenir un infart de miocardi, de tenir un ictus, de tenir problema de circulació arterial en les cames i tenir una arteriopatia obliterant en les cames, i a part, doncs, la diabetes cada cop doncs, es veu també doncs, que pot incrementar risc d'altres malalties, la relació amb demència, la relació amb moltes altres malalties, doncs es va documentant cada cop més amb la recerca.
Entre els tractaments que vostè ha apuntat, hi havia doncs, els fàrmacs per via oral, però també doncs, el tractament amb insulina, amb injeccions, els pacients poden fer vida completament normal?
Bueno, representa una limitació una mica en la seva, en funció del número, molts pacients amb diabetes tipus 2 de vegades només es posen una injecció al dia d'una insulina basal, però clar, el pacient amb diabetes tipus 1 sí que s'ha de posar una insulina basal, com per cobrir les 24 hores, i després s'ha de posar una insulina ràpida amb cada àpat, o sigui que al final són com 4 injeccions al dia. Evidentment això té una repercussió en la qualitat de vida, però bueno, afortunadament la recerca ens permet que cada cop tinguem insulines millors, que s'adapten millor al perfil fisiològic, s'adapten millor doncs, a la vida diària del pacient i permeten més flexibilitat, però evidentment que condiciona una miqueta i disminueix una mica la qualitat de vida.
Estem parlant, però, d'una malaltia crònica o es pot revertir? Algú que, al qual se li diagnostica una diabetis pot tornar enrere?
Bueno, la tipus 1 de moment és incurable i la tipus 2 també en principi és crònica i incurable. Sí que és veritat que es parla de curació de la diabetes, doncs per exemple pacients que tenen una diabetes tipus 2 de molt curta evolució i associada doncs, a una obesitat important, si tenen una pèrdua de pes molt important, de vegades es pot fer una reversió de la diabetis, bé sigui amb mesures higienico-dietètiques o de vegades amb cirurgia metabòlica, que ara està molt de moda, doncs totes les cirurgies de l'obesitat, o si l'apliquem directament a la diabetes, doncs moltes vegades si el pacient doncs, per una quantitat molt important de pes pot arribar a revertir la diabetes tipus 2. Si estava en una fase molt incipient i la capacitat de secreció d'insulina del pàncreas està conservada.
Sí que seria el cas, potser, de la diabetis que en diem gestacional, no? Que són les que pateixen les dones embarassades.
Sí, 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 la diabetes gestacional és un tipus especial de diabetes que en principi seria transitòria. L'embaràs condiciona una situació de major resistència a la insulina i moltes dones desenvolupen, sobretot amb gestacions a edat més avançada i més, desenvolupen una diabetis més o menys lleu, no acostuma a tenir hiperglucèmia molt, molt important, però evidentment cal controlar-la perquè pot tenir repercussions importants materno-fetals en la repercussió de la salut del fetus i més. La majoria de pacients, després del part, es normalitza el seu metabolisme hidrocarbonat. Sí que és veritat que les dones que han patit diabetes gestacional tenen més risc després de desenvolupar diabetes tipus 2 durant la vida. Vol dir que ja tenen, potser, certa predisposició o el seu pàncreas és una mica insuficient i probablement amb l'envelliment acabaran algunes desenvolupant diabetes tipus 2. Per això és important que tinguin un seguiment proper pel metge de família per estar al cas de si es produeix un diagnòstic de tipus 2.
Doncs a seguir aquests consells que ens acostava el doctor Ismael Capel, fer una vida tot el saludable que puguem amb una alimentació equilibrada i fent exercici físic a la mesura del possible cada dia. Doctor Ismael Capel, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio. Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.